baixen al terra, estem a menys d'un pam. La possessió ens travessa amb el poder del llamp.
L'any que ens va canviar la vida. Programa enregistrat mitjançant videotrucada.
Els més pessimistes auguren el final d'una forma de viure i d'entendre la cultura tal i com l'hem viscut fins ara. Els més optimistes, en canvi, creuen que serà un bon moment, una bona oportunitat per replantejar formes de consum, distribució i creació cultural més adaptades al moment i que generarem noves maneres de viure el fet cultural. Probablement la realitat el que ens plantejarà és un moment de trànsit, un espai de transició, un repte col·lectiu en la reinterpretació d'algunes formes i la desaparició i naixement de noves propostes a l'hora de viure el consum cultural. El moment és crític i l'evidència ens demostra, i això ha dolgut força i el sector cultural de manera molt notable, que la cultura en temps d'alarma s'abandona a la seva sort. Però, curiosament, també en temps d'alarma, la cultura ha actuat com una mena d'element de salvació col·lectiva a l'hora de donar resposta i de sobreviure. Descobrim un dia més els detalls de l'any que ens va canviar la vida.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
El món de la cultura està molt tocat. Viu amb molta preocupació al moment actual i què passarà un cop la pandèmia s'hagi esvaït. El confinament i les mesures dictades per fer front a la pandèmia han tancat museus, teatres, cinemes, llibreries, han compromès les programacions de festivals, de concerts i han deixat la comunitat creadora de la cultura en una paràlisi que s'afegeix ja a la precarietat i als efectes de la crisi del 2008. Un sector que no s'ha sentit prioritari en aquest primer estadi de la crisi, en el moment de l'alarma, però que ha paralitzat els seus canals més tradicionals, però que alhora ha sabut també fluir a partir de noves formes de consum, esdevenint imprescindible i necessari també per transitar per aquesta crisi.
L'impacte de la pandèmia ens obligarà a repensar-ho tot, també la manera com produïm, gestionem i consumim cultura. Ningú pot qüestionar ara mateix la urgència i la necessitat de rescatar la cultura amb fons públics, i una cultura subvencionada corre el risc de tornar-se submisa. Ara el desig de qualsevol treballador, empresari cultural és tornar a la normalitat el més aviat possible, però tal vegada ja no és possible ni desitjable tornar-hi perquè la normalitat que teníem no serà viable, ni tan sols normal. És més, la missió de l'artista consistirà a desafiar la noció de normalitat i qüestionar-la. De tot plegat en volem parlar amb la convidada d'avui. Formada en Ciències Polítiques i de l'Administració, va treballar a la UNESCO i al Fòrum de les Cultures, entre altres llocs, abans de convertir-se en la cap de debats i conferències del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Ja fa 15 anys que forma part d'aquest centre, un dels pulmons de cultura de la ciutat de Barcelona, i des del setembre de 2018 n'és la directora. Saludem telemàticament a Judit Carrera.
Senyora Carrera, molt bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia.
El desconfinament previst pel govern marca un retorn amb unes certes limitacions a aquesta limitada normalitat. Serà una arrencada per un sector que, malgrat tot, quedarà molt tocat.
Sí, efectivament, com deies a la teva introducció, aquesta enorme crisi arriba en un sector que ja està molt, molt castigat i molt, molt fràgil després de la crisi del 2008. Ens estàvem tot just començant a recuperar d'una crisi que ja va fer molts estralls fa ara 12 anys i, per tant, estem preocupats per veure com ens podrem refer després d'aquesta nova paralització.
Hi ha qui diu que una forma d'entendre els potser més pessimistes, jo ho deia a la introducció, que aquesta forma d'entendre i de veure la cultura quedarà enrere per sempre després de la pandèmia i que entrarem en una nova etapa que no tindrà pràcticament res a veure amb el que hem viscut fins ara. Vostè té aquesta visió tan negativa de la situació? Realment estem en un canvi molt profund del sector cultural, no només a casa nostra, sinó arreu del món?
Jo crec que el que està dominant la situació actual fonamentalment és la incertesa i no ens ha de fer massa por admetre-ho que no sabem gaire com serà aquest món després i per tant, està obert al que pugui arribar. No? Jo crec que en tot cas, la incertesa és un entorn favorable pel món de la creació i de la cultura. Aquests dies hi ha moltíssimes converses amb col·legues d'aquí, d'arreu del món, per imaginar com podria ser la cultura del després. I crec que, en tot cas, això és fèrtil, no? aquestes converses que estan havent-hi, no? de què voldrà dir fer una exposició en els propers temps, amb com serà el comportament dels nostres visitants, què voldrà la ciutadania del món de la cultura, no? Què esperarà, què necessitarà. Jo crec que hi ha una reflexió que està sent interessant i que està sent molt fèrtil d'aquests moments, tan, per altra banda, tan complicats i tan difícils.
De fet, no sembla que a mig termini les mesures que s'han posat sobre la taula, tant pressupostàries com també de retorn a aquesta normalitat nova, siguin suficients, sobretot en una cultura, en un món cultural que en molts àmbits, vostè ens ho deia, Judit Carrera, ja està subvencionada o finançada per pressupostos públics. És a dir, estem demanant, sobretot al sector públic, que torni a injectar més diners per arrencar tot aquest món en un món que, en percentatges força elevats, ja està d'alguna manera subvencionat com no pot ser d'una altra manera. Sembla que això pot ser un entrebanc. No sembla que a mig termini aquestes mesures puguin resultar efectives, no?
Bueno, som d'un país, no?, on no hi ha gens de tradició de considerar la cultura com un bé de primera necessitat, i aquest és el grandíssim error, no? Jo crec que aquesta crisi el que posa de manifest és justament la necessitat d'invertir en coneixement, en ciència, en cultura, no? I bueno, per fer front a aquesta incertesa, no? Als reptes que planteja aquest nou món, no? I per tant, no sé, jo crec que realment tenim exemples molt a prop nostre, no? De països que estan fent una inversió molt seriosa en el món del llibre, en el món dels grans equipaments culturals, perquè saben que això, diguéssim, és el que els posiciona també el món, d'alguna manera, no? I bueno, crec que qualsevol mesura per donar suport a la cultura sempre és insuficient en el nostre país.
De fet, Barcelona, com a capital de Catalunya, ja estava immersa en aquest debat, no? És a dir, Barcelona, com a capital turística, és una ciutat d'èxit en els darrers anys, però hi havia ja veus que alertaven de que l'oferta cultural dona un valor afegit a les ciutats, que les posiciona molt bé a nivell econòmic i a nivell cultural i a nivell global també en el trànsit de ciutadans i en l'àmbit turístic, fins i tot a l'hora de buscar un turisme de major qualitat. Abans d'arribar a la pandèmia, quins eren els grans debats, d'alguna manera, que estaven marcant el món cultural en aquest procés de transformació cap a noves realitats? Hi havia ja un debat obert sobre tot això?
Sí, efectivament, jo crec que en aquests... Bueno, ja prèviament, fa 2 mesos o fa 3 mesos, el debat a Barcelona era efectivament aquest, no? Era com singularitzar les ciutats avui, no? Com fer que les ciutats avui siguin distingibles unes de les altres, com fer que la cultura que les mobilitza sigui una cultura arrelada en la seva ciutadania, com fomentar aquests ecosistemes tan plurals com sigui possible, no? Jo crec que aquestes tensions latents, no? Al final la cultura és un món que representa, no? És un espai representatiu de la societat que les fa viure, no? És una mena de mirall de la societat que la mobilitza, no? Un mirall que alhora pot ser un motor, no? Té la capacitat de mobilitzar nous imaginaris, d'imaginar un altre futur possible. I, per tant, la cultura és aquesta mena d'anclatge, no? entre la societat que mira cap al futur i alhora la representa. Els debats a Barcelona sempre són aquests, no? Bueno, doncs, quin ha de ser el pes del turisme a la ciutat? Quina ciutat volem ser? Jo crec que és una pregunta que ha estat recurrent a la història de Barcelona. Barcelona té aquesta vitalitat inherent, no? De ser una capital civil, de ser un espai doncs, que sempre ha aspirat a la capitalitat sense tenir un estat propi, no? I per tant, hi ha hagut un dinamisme social, cultural i industrial, no? Que ha fet que hi hagi una vitalitat enorme i que es qüestioni constantment. Això no els passa normalment a les grans capitals, no els passa, no? Perquè no necessiten, perquè tenen la seva identitat com molt més definida i molt més clara políticament. Jo crec que aquest dinamisme és interessant a Barcelona, però que a vegades fa que les qüestions, que sí, estigui permanentment qüestionant-se a si mateixa d'una manera moltes vegades fins i tot una mica obsessiva, no? Però crec que finalment els debats que s'estava plantejant a Barcelona són els debats que es plantegen la majoria de ciutats de mitjanes i grans d'Europa. Això, com imaginar el futur, quina ha de ser la identitat cultural, com ens hem de relacionar amb les altres ciutats, quin ha de ser el vincle, quina ha de ser la nostra funció i la nostra centralitat a la societat, no? Quin és en aquests moments, en la majoria de ciutats del món, els grans equipaments, per exemple, els grans museus, estan fent una reflexió interessant sobre com vincular-se amb els seus entorns més immediats, com crear espais educatius que permetin involucrar a la gent més jove dins dels seus espais, no? Com ha canviat, per exemple, l'impacte de la tecnologia en el món de la producció i del coneixement, no? Que ha sigut probablement una de les transformacions més importants de l'última dècada, no? I com ha transformat això la mateixa manera del mateix concepte de cultura.
Hi ha un debat interessant, perquè aquesta crisi el que ha fet és que ens ha tret els colors en molts aspectes de les nostres realitats quotidianes que fins ara teníem oblidats. Hem parlat molt en aquest espai l'any que es canvia la vida, el tema de les residències de gent gran. Però en el medi de la cultura vostès s'han sentit molt dolguts, perquè d'alguna manera en un moment d'alarma ningú va pensar què cal fer amb un sector tan important com el de la cultura, a nivell industrial, però també a nivell cultural, a nivell de formació individual i social. Es va oblidar, no? D'alguna manera van ser vostès que van alçar la veu i estem aquí, necessitem que alguns donin suport. I alhora, és curiós també veure com aquesta crisi el sector cultural s'ha mobilitzat per, a través d'aquests nous canals, fer-se sentir. És aquesta doble vessant que ens ha mostrat aquest moment de crisi. Per una banda, gairebé la ignorància per part de les administracions públiques en un primer moment, però la mateixa reacció del sector a l'hora d'adaptar-se a noves formes de consum i de distribució.
Sí, efectivament, és el que dèiem, no? que la tradició d'aquest país és de sempre relegar la cultura en les últimes de les prioritats. És cert, diguéssim, que la magnitud de la pandèmia i la imprevisibilitat, no? que ha tingut, no? que aquesta aturada tan abrupta doncs ens va agafar tots una mica amb el peu canviat. Però bueno, en aquest sentit, les declaracions del ministre dient que la cultura, diguéssim, era l'última, defensant, no? que la cultura era les últimes prioritats, era pràcticament grotesc. Però és veritat que la cultura doncs, és un sector doncs, formada per gent creativa que està imaginant altres maneres de viure el món i de pensar-lo. I en aquest sentit doncs, és molt cert que no s'ha aturat, no? Que evidentment doncs, la gent se sent molt interpel·lada per tot el que està passant, per la incertesa, pel que vol dir viure junts, no? Al final la cultura és sempre una reflexió sobre el vincle social, sobre la relació amb els altres, la relació amb el futur, amb el passat, amb què vol dir viure junts a la ciutat, que, no? És aquesta és la reflexió de fons que fa qualsevol llenguatge cultural, no? I per tant, aquest confinament tan abrupte i tan dolorós, el que fa és qüestionar totes aquestes qüestions, i això ha fet que la gran part del sector cultural s'estigui mobilitzant per seguir creant per altres canals.
L'any que ens va canviar la vida, amb Jordi Sacristán.
L'àmbit cultural està actuant àgilment i de maneres ben diverses a la crisi del Covid-19, en molts casos innovant i aplicant l'accessibilitat digital. Ara bé, aquesta resposta de cara a la societat no pot amagar les inquietuds dels diversos sectors culturals, que, com la resta del món, es troben immersos en un moment ple d'incerteses que, al mateix temps, permet obrir nous escenaris d'oportunitats. Diu la professora, programadora audiovisual, directora i assagista Íngrid Guardiola en un article al diari Ara que és molt possible que, quan sortim d'aquesta epidèmia, no puguem analitzar la cultura ni practicar-la des de les inèrcies del passat, tot i que oblidem molt ràpid. A quines comunitats es dirigeix la cultura i de quina manera ho fa serà una pregunta essencial. Potser haurem de tornar a aprendre què volíem dir quan parlàvem de classe creativa, de teixit o d'innovació cultural. És cert, la cultura es pot apagar lentament, però també podem pensar quina cultura volem. La cultura de demà requereix unes polítiques culturals que responguin a les veritables necessitats del sector. Un sector permanentment amenaçat per una precarietat laboral i amb uns pressupostos insuficients. La cultura de demà juga un paper essencial en l'escriptura de les accions col·lectives que es poden dur a terme, escrivint un relat més sostenible, més crític, més inclusiu, més innovador i més participatiu.
L'essència és aquesta, la voluntat transformadora, culturalitzadora de tot el sector cultural. Però, Judit Carreras, suposo que, d'alguna manera, hi haurà coses que sí que aquesta crisi finiquitarà de manera absoluta. Hi ha un debat, per exemple, a l'entorn de les noves formes de consum audiovisual, a través de les plataformes, en detriment dels cinemes, del món de les exposicions, al marc del Centre de Cultura Contemporània, més enllà del que és la generació d'idees o de debats força interessants. Hi haurà formes culturals que, després d'aquesta crisi, sí que ja no sobreviuran?
Com deia al principi, jo crec que estem dominats per un moment de moltíssima incertesa i ningú sap exactament què passarà. A vegades les crisis serveixen per consolidar tendències que ja estàvem veient i moltes vegades serveixen per obrir-ne de noves. No? És cert que ja estàvem tendint, no?, a una producció de grans grups, no? O sigui, que grans plataformes, no?, que estàvem anant cap a un camí en què la producció independent de petits grups, etc., estava una mica en risc i tenim el perill de que aquesta crisi confirmi aquesta tendència. Però jo també veig l'altre cantó, no? I veig realment que hi ha una vitalitat i una diversitat de canals i de maneres de treballar que realment ho hem de promoure, no? A mi em sembla que és cert que aquesta pandèmia el que ha fet és multiplicar la via digital per la creació. Tothom s'ha posat a treballar per obrir canals digitals, per ensenyar, per mostrar exposicions, etc. Però també crec que aquesta crisi, contràriament al que s'està dient, ha mostrat els límits del món digital, no? Ha mostrat realment que al final el món a través de la pantalla és un món molt més petit, que finalment els espais de la cultura són espais fonamentalment de trobades, són espais de per la sorpresa, per la improvisació, com qualsevol espai públic de la ciutat, no? Són espais on et deixes sorprendre, on et deixes seduir per altres relats, no? I també és un espai de trobada amb altres persones, amb persones desconegudes, amb persones anònimes, i em sembla que els espais de la cultura no hem de renunciar en absolut a ser eminentment espais de trobada i espais presencials.
En aquesta crisi perdrem creadors, Judit Carrera. Hi haurà molta gent que desistirà de la seva voluntat creadora per prendre altres maneres de viure molt més tranquil·les i potser tan incertes com el món de la cultura, però que tinguin una mica més aquesta sensació d'estabilitat?
A veure, jo crec que la patacada és tan gran que és molt probable, doncs, que afecti de ple a un sector que, com dèiem, ja és un sector molt, molt fràgil i molt precaritzat per la crisi anterior. Això no podrem saber fins que, bueno, es vagi veient, no? Però és evident que l'impacte serà molt gran i que és fonamental donar suport en aquest teixit creatiu i de base, no? Nosaltres, diguéssim, l'ecosistema cultural està composat per moltíssims actors, per moltíssima gent, és un teixit molt dens de complicitats, de creadors de diferents, i per tant és fonamental, diguéssim, que no hi hagi cap espai que quedi absolutament anul·lat per culpa d'aquesta pandèmia.
És important això que comentava abans, Judit Carrera, el tema dels límits, no? Hem vist que aquest món digital també té els seus límits, els estem transitant amb molta assiduïtat aquests dies. D'alguna manera, el món digital, en molts aspectes, també ens ha salvat emocionalment, anímicament i culturalment, però és veritat que això també té els seus límits, no? I que potser aquest món digital ara ha marcat quines són les costures del seu espai, no?
Sí, a mi em sembla molt interessant aquesta reflexió. Crec que realment la crisi aquesta ens ha donat un impuls per crear, no? per reforçar tots els nostres canals digitals, almenys els grans equipaments. Hem fet un esforç de coses que teníem pendents fer i que teníem moltíssimes ganes de fer per tenir aquesta presència virtual, perquè, com tu deies, no? Doncs efectivament és un espai essencial i és un espai fonamental. Però jo crec que realment que l'efecte comunicatiu real es produeix cara a cara en persona, no? La capacitat de meravellar-te davant d'una obra d'art, la capacitat d'emocionar-te veient teatre, veient cinema, no? Doncs no té res a veure quan ho veus tu sol a través d'una pantalla, no?
Judit Carrera, suposo que el Centre de Cultura Contemporània, que és un motor de pensament i de generar debats, ja estareu pensant en coses post-pandèmia, no? Suposo que aquesta pandèmia també des del punt de vista cultural i de reflexió en un espai com és el Centre de Cultura Contemporània ens haurà deixat ja alguns apunts de per on ha d'anar, no? I de quines propostes fareu als habituals del CCCB.
Sí, de fet, a veure, aquesta crisi és una crisi que no era del tot imprevisible. O sigui, hi havia molts senyals d'alerta, doncs, que alguna pandèmia d'aquest estil podia passar, i de fet és la confluència probablement de moltes crisis que estaven tenint lloc, no? A mi em sembla que aquesta crisi el que posa molt de manifest és que estem començant de veritat una era en la qual crisis d'aquest estil vinculades directa o indirectament a l'emergència climàtica i als desequilibris entre els diferents ecosistemes que vivim al planeta estan tenint lloc, no? I per tant, crec que és un crit d'alerta molt important, un advertiment molt important de la necessitat de començar a activar noves maneres de pensar i noves maneres de viure. I això doncs, té a veure, evidentment, no? Doncs, amb quines hauran de ser les formes de les nostres ciutats, què voldrà dir viure junts, què voldrà dir conviure en el planeta amb altres espècies, no? No les espècies que no són humanes, què vol dir la vulnerabilitat compartida, no? Hi ha tota una sèrie de temes que estem ja treballant des d'ara, però per sobre de tot el que creiem que tenim una responsabilitat des del món de la cultura també és en reapropiar-nos de la idea de futur. Crec que aquesta crisi confirma una tendència, no?, que és a negar la possibilitat de tenir un futur, no?, un futur pels nostres fills. Això ho fan això, doncs, des de l'emergència climàtica, però també els nous moviments d'extrema dreta el que fan és dir no hi ha futur, no? Hem de tenir por del futur, hem de rescatar un passat imaginari, no? Per tant, estem en un moment en què tots semblen d'estar-se a negar la possibilitat de futur. Jo crec que justament la cultura té la responsabilitat i el compromís de demostrar que hi ha futur, que ens hem de reapropiar nosaltres mateixos i que tenim capacitat de resistència a tot el que està passant i de transformar el món per tal que aquest futur sigui possible.
Heu pensat, Judit Carrera, com serà el CCCB post-pandèmia?
Bé, estem treballant molt, molt intensament tots els equips del centre en aquests moments. Estem fent una reflexió sobre quin ha de ser l'ús, justament l'equilibri, no?, entre la nostra programació presencial, la nostra programació virtual, l'ús dels nostres espais públics, els espais oberts i a l'aire lliure, no? Pensem que tenim en aquest sentit un edifici que ens afavoreix molt aquesta combinació i en aquest sentit l'equilibri, no?, entre aquests tres diferents espais em sembla que serà important i el que hem de fer, sobretot per nosaltres, és important, és reactivar la vida cultural quan abans millor, contribuir a dissoldre també les restes de por, el contacte social i el contagi que puguin quedar en la societat de manera molt, molt legítima, no? Però pensem que d'alguna manera el viure junts i la cultura també són una resposta en aquesta crisi tan greu.
El món de la cultura aquests dies s'ha fet sentir. Però el món de la cultura ha sentit el suport de la ciutadania a les seves demandes, a les seves reivindicacions? Heu sentit el món cultural el crit de la ciutadania per salvar, per donar vida, per reprendre amb tota la intensitat el món cultural? Perquè a vegades sentim molt la veu dels creadors i això fa que els crítics doncs anotin, no? Marquin amb fluorescent. Sempre són els mateixos que criden, no? Però noteu també la necessitat a la ciutadania?
Jo crec que efectivament la ciutadania, a veure, aquestes setmanes han estat molt complexes per tothom. Tothom té vides molt complicades, amb moltíssima incertesa, però que hem notat realment les ganes de cultura, les ganes de seguir buscant respostes, sentint-se acompanyat, no? La cultura no és només una qüestió purament intel·lectual o estètica, no? Sinó que també fa molta companyia, no? Et fa sentir que efectivament no estàs sol, que el que t'està passant hi ha passat en altres ocasions i altres persones. I jo crec que és difícil, com dèiem abans, no? A través de les pantalles sentir què està passant, no? Tampoc sabem, les xarxes a vegades també són petites comunitats que no saps fins a quin punt són representatives, no? Però nosaltres sí que hem sentit la proximitat de la ciutadania, no? Les ganes de que tornem a obrir les portes, de que la gent té ganes de tornar a això, doncs a veure pel·lícules, a sentir una conferència, a veure una exposició, i en aquest sentit nosaltres no ens hem sentit gens sols.
Doncs Judit Carrera, ens quedem amb aquesta ànsia de retornar a la normalitat cultural, que mica en mica es va produint amb les mesures de desconfinament, però que caldrà encara algunes setmanes perquè retorn a això que en diuen nova normalitat i que molta gent molesta, no?, aquest concepte de nova normalitat, sí. Però evidentment sí que s'obren nous interrogants i noves realitats que caldrà anar abordant amb tota la serenor i també amb tota la il·lusió del positivisme per encarar aquest nou temps, no?, que és el que segurament ens quedarà. Moltes ganes de que torneu a posar en marxa debats al Centre de Cultura Contemporània per il·lustrar-nos a tots i per tornar a posar en marxa aquest motor cultural de la ciutat de Barcelona i també de tot Catalunya. Judit Carrera, directora general del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres i reflexionar l'any que ens va canviar la vida.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Fins aviat.
fins aquí el programa d'avui. Esperem que us hagi estat útil aquesta nova edició de l'any que ens va canviar la vida i sempre a favor de la cultura. Un apunt cultural per finalitzar el programa d'avui. Jaume Pla, Dani Vega, Aleix Bou, Miquel Sospedra i Narcís Corbines versionen un clàssic de David Bowie, Space Oddity. Tornem a la propera edició de l'any que ens va canviar la vida. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. 7, 6. Commencing countdown, engine on. 3, 2. Check ignition 1. And may God's love be with you.
Mark Anthony.
Will Smith.
Haciendo historia.
Tú quieres algo.